escena molt pintoresca. Però tot això em va portar a la reflexió, vam estar parlant de... Barcelona és de les poques ciutats, capitals, així, grans d'Europa, que permet que camions entrin al centre de la ciutat o qualsevol altra ciutat, com per exemple París, doncs tens un parc logístic i llavors van petites furgonetes, com a molt, pel centre, però aquí estem com superacostumats a tenir el camió de qualsevol supermercat a la porta del supermercat carregant i descarregant i ocupant un carril. És que tu vas a qualsevol altre lloc i això... dius, això no passa.
Sí.
I ahir, és que no, va haver-hi aquest i després hi va haver-hi un altre. Dic, jo no sé pas què estem fent, un parc logístic i després furgonetes, no sé.
A mi respecte al trànsit hi ha una cosa que em fascina de Barcelona, que és el tema de... En qualsevol moment del dia és susceptible de trobar-te davant, en un carrer estret, el camió de la brossa.
Sí.
I estàs fotudíssim. Perquè
sí,
si
i a part no surten de nit, que normalment ho fan de matinada, que jo entenc que els horaris pobres...
Quan vas en bicicleta és pitjor, perquè si et trobes el camió a davant, fot una pudor.
Ah, això és veritat.
Clar, i amb moto també, no?
Amb moto també. Sí, sí, hi ha algun truquillo per, en fi, per evitar-los, però no és legal, crec.
Perdoneu, eh? Aquesta hora comença, com sempre, un dia com avui, la sessió del control del govern espanyol. Parla Núñez Feijóo, crec que avui és un dia important per escoltar-lo.
Por la victoria en las elecciones el pasado domingo. En la España sanchista no se felicita al que gana, pero a nosotros nos parece que es un mínimo principio democrático. Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente...
Feijóo, que ha començat felicitant el PNV, eh?
Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu? Muchas gracias, señoría.
Aquesta és la primera pregunta de Núñez Feijóo cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que de seguida el contestarà. Pensava que sortiria tot el cas Koldo que hi és sobre la taula. Encara pot acabar sortint, eh? Escoltem Sánchez.
Muchas gracias, señor Feijóo, por su pregunta. Usted pregunta por si escucho a la mayoría de este país o no. Nosotros también escuchamos a los vascos y vascas el pasado domingo cuando se pronunciaron. Y fíjese lo que ha sucedido. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
Això corroborarà el 85% dels vots, és a dir, el 9 de cada 10 no, seria 8,5 de cada 10, però vaja. Torna a tenir la paraula, suposo, Núñez Feijóo, sí.
Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. Claro, estamos en campaña electoral. Mire, un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado. Y vendría muy preocupado porque un partido independentista... con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente, ¿qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque... En Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu, y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE. Indisociable. Y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Mire, nos tiene usted asfixiados a impuestos, con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes. Deje ya de gastar el dinero de los españoles, deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón. Mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas el Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted. Muchas gracias, señoría.
Doncs finalment sí que ha sortit el cas Coldo de la boca de Núñez Feijóo, el principal cap de l'oposició. Veurem si respon o no Pedro Sánchez. Jo crec que sí que respondrà. I ho deixarem aquí perquè era interessant escoltar aquest cara a cara entre el Partit Popular i el partit del govern, el Partit Socialista. Llargs aplaudiments cap a la figura de Núñez Feijóo, que gira i retorna els aplaudiments a la bancada popular. I de seguida escoltarem també la resposta del president del govern.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lo que le he dicho. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, este gobierno y las políticas que estamos desplegando, y 1 de cada 10 le votaron a usted y a la ultraderecha en Euskadi. Ahí está el resultado, señoría. Y fíjese, ustedes plantean la pregunta sobre a quién escucha este gobierno. Este gobierno escucha a los que ustedes no escuchan. Por eso revalorizamos las pensiones conforme al IPC y ustedes votan en contra. Por eso nosotros escuchamos a los trabajadores, a la patronal. Aprobamos una reforma laboral que ustedes votaron en contra y que ha traído estabilidad y dignidad laboral a los trabajadores y trabajadoras. También la subida del salario mínimo interprofesional o la causa feminista. No banalizando la violencia de género en aquellos gobiernos que ustedes tienen. Efectivamente tienen. Esa es la aportación que usted ha traído a la política nacional, los gobiernos con la ultraderecha en las distintas comunidades autónomas. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría, a diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden.
Doncs aquesta finalment ha estat la resposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a les preguntes de Núñez Feijóo, aquest cara a cara que diria, intueixo que queda aquí, perquè tenen dret a rèplica, però evidentment no hi ha tercera rèplica, si no es faria eterna. Ara intervindran altres grups parlamentaris. Nosaltres, que volíem ser-hi, però volíem escoltar aquest, com dèiem, cara a cara entre el Partit Popular i el Partit Socialista, el Partit del Govern, un dia com avui. Seguim endavant amb més coses a la cara, bé, evidentment. Judit.
Anem, sí.
Espera't, que m'he perdut una mica ara.
Pausa dramàtica, pausa dramàtica.
Pausa dramàtica.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta,
anem
sí.
Anem a la musiqueta, va.
Must a man walk down before you call him a man?
Després d'escoltar Feijóo i Sánchez, està molt bé aquesta música.
Cançó.
Està molt bé, està molt bé.
Ho estava pensant.
Sí, sí, la resposta
és molt idònia,
bé,
eh? En fi, un 24 d'abril, en Bob Dylan va començar les gravacions d'un dels seus discos més importants, perquè al final va ser el que el va catapultar a la fama. És el disc Free Willing, que va ser el seu segon disc, i que el va començar a gravar això, un 24 d'abril de 1962, i va sortir un any després, al maig del 1963. Llavors, aquest que estem escoltant és el primer tema del disc, que és Blowing in the Wind, que es va convertir en un dels himnes pacifistes de la dècada del 1960 als Estats Units. M'està costant avui, els noms.
Passa res. Els americans ja ho tenen, això també.
Blowing in the Wind. Això és la bicicleta. La bicicleta, ho has de deixar.
Sí. En fi, la bicicleta és l'excusa de tot.
El que pots fer sempre, a mi és el que em serveix, és escoltar com la canten i així saps com es diu, perquè si no, a vegades és impossible.
Blowing in the Wind. En fi...
The wind no, que wine is be.
Blowing in the wind. En català és molt maca, aquesta cançó.
Molt. Escolta-ho en el vent, sí. La va musicar en Ramon Casajoana i Joan Boix. Bueno, van fer la traducció.
Sí.
En fi, aquest és un dels himnes pacifistes més importants, tant dels Estats Units a la dècada dels 60, que es va popularitzar molt, com internacionalment, perquè va ser traduïda en nombrosos idiomes. Ara ho dèiem, no? En català també tenim la nostra versió, Escolta-ho en el vent, una cançó que coneix tothom. En fi, aquest disc, Bob Dylan va incloure cançons de temàtica social, política, sobre drets civils, sobre també la por a una guerra nuclear. Va ser un disc molt important. I això, i va servir perquè es fes conèixer. Per cert, he vist que Bob Dylan va guanyar el Premi Nobel de Literatura
en
2007.
Sí, va haver un merder que no volia anar a buscar.
No era gens conscient.
És dels pocs músics crec que n'hi ha algun més que han aconseguit el Nobel de Literatura fent música, perquè és el que un dia va sortir precisament aquest debat en aquest programa, que si els cantautors eren poetes, doncs aquí també tenim la resposta.
Jo crec que ho són. Sí, va haver molt merder perquè ell va dir que no volia participar de la cerimònia de l'entrega del Nobel.
No, i de fet no hi va anar.
I de fet no hi va anar fins que van acceptar, no?, que hi anés ell sol, però si volia el premi havia de fer discurs, va costar que el fes, finalment sí que el va fer. En fi, va quedar bastant com...
especialet.
Sí, gràcies, Rafa, però... per ajudar-me a buscar una paraula.
És que Bob Dylan té alguns moments bastant especials.
Teixos.
Jo no sé...
Bob Dylan no és el que els concerts ara està demanant que els no mòbils amb una bosseta?
Els mòbils
doncs
no
em sembla molt bé.
Els mòbils els veta als seus concerts.
A mi no.
A mi sí, perquè realment, si no estàs a primera fila, no veus el que està passant a l'escenari, veus pantalles, i per veure-ho a través d'una pantalla... Jo sempre ho dic, una cosa és fer una foto, un vídeo, mira, tothom té ganes d'ensenyar, i més si vas a un concert d'aquest calibre, dius, vull ensenyar-ho. Però després, les persones que es passen literalment tot un concert, una hora i mitja, dues hores, amb el mòbil a la mà i gravant, és com aquests vídeos, quan els veuràs? Quan?
Jo t'ho compro molt, Olma, perquè t'ho compro molt, perquè em molesta molt, ara bé, jo tinc tot el dret de dir que em molesta, però una persona que paga 250 euros per veure Bob Dylan té tot el dret del món, si vol, a gravar.
Sí, però no estaries d'acord en que
es
gravessin.
I si no, que et posin a 30 euros al concert.
No, jo no ho veig tant com una cosa dels diners, ho veig més com... i ara potser se'm tireu a sobre, però com que ens està fent un favor a l'hora de fer-nos guardar els mòbils, perquè és com viu l'experiència amb els cinc sentits, que sí que sóc la primera que després li encanta penjar-ho a Instagram o on sigui, però no sé, gravar una cançó que hi haguessin com 5 minuts de permetre's gravar.
Això va fer el cantant de Coldplay.
Mira, et dic una cosa.
Digue-ho.
No, per més que ho diguis, jo també he estat a concerts així de gent important que han com demanat que vivim el moment, que deixem enrere els telèfons mòbils, que és una imatge després bastant horrorosa i que espanta molt, no?, veure tot el públic amb el mòbil a la mà i la pantalleta encesa, però la gent després fa el que vol. Jo, si fos per mi, si fos presidenta...
Dret a fer el que vol.
Sí, però jo si fos presidenta d'algun concert, diria 5 minuts telèfon mòbil permès i llavors gaudiu del concert. Però com que no ho soc...
Clar, llavors tothom tindria la mateixa cançó gravada.
Sí. Comunisme concertari.
Jo he vist com una dicotomia, Vull dir, jo estic molt d'acord amb l'Olma. A mi també em molesta molt que la gent tregui molt el telèfon mòbil durant un concert, però també entenc que si hi ha gent que ha pagat aquella entrada i vol fer-ho així, no està en el seu dret. Han de consumir aquella entrada com vulguis.
Va, fotre cullerada perquè ha estat guai el partit de ping-pong. Que
no, és molt xulo.
Hem fet un
Sánchez-Feijó.
Heu recreat.
Amb més carinyo.
Amb una mica més de...
indissociable.
Escalfor, una mica més d'escalfor. Sí. No, jo en aquest sentit, respecto, cadascú que faci el que vulgui, però jo no ho entenc, sincerament.
El que no entens, que la gent gravi.
No entenc que la gent hagi de... No sé com dir-t'ho, però ja sé que jo sóc una mica especial i que una mica especialet també, i que em desmarco molt. Ja, el dia que a principi de temporada, recordeu que la Núria Rosa ens va dir quantes fotografies teniu al mòbil?
Sí.
Les barbaritats que vau arribar a dir, que és brutal, i jo crec que vaig dir 100.
100?
Tinc 100 només, o 100...
Uau, és que estem fets de contrastos.
Perquè a mi...
Tornem a mirar això?
Va, si voleu, mira...
Jo estic seguríssima que us guanyo per golejada.
Segur, perquè...
Però mira, tot i guanyar-vos per golejada i fer fotos i vídeos de pràcticament tot el que veig, estaria d'acord en no permetre a una hora i mitja o dues de concert que tothom estigués amb el mòbil. Jo et guanyo de golejada, segur. Digues tu abans.
És que ara no sé...
Fes un prrr, et guanyo. Un moment, pareu un moment. Què t'hi juga? O sigui, què ens hi juguem? Què t'hi vols jugar? Què estàs disposat a perdre? Perquè perdràs.
Què vol dir això?
Perquè et guanyaré per golejada de fotografies i vídeos.
Però escolteu, per què m'he de jugar alguna cosa?
A veure, digueu-ho. Ara fem-ho més interessant,
tio.
Unes entrades per en Bob Dylan.
Sí.
Una pregunta, com es mira?
No, tu no fa falta que em miri res.
Vols que jugui aquest calibre?
Sí.
Estic a aquest nivell, eh?
Sí, és que perdràs. Perdràs. Joan, estàs avisat.
Està en joc acompanyar-me o no al concert del juny del Bruce Springsteen.
Uau.
Tremendo.
Però, val, un moment, o sigui, si guanyo...
Mira, no m'agrada Bruce Springsteen.
No, m'encanta, i el vaig anar a veure l'última vegada que va estar a Barcelona, però el que no m'ha quedat clar és com si guanyo em convides a anar a veure Bruce... Uau, és que guanyaré, és que em sap greu per tu perquè guanyaré i et trauran 180 euros de la butxaca. Bé, diem-ho ja parlarem què fem.
Podeu estar atents, sisplau, que estem en un moment de tensió.
És que ja l'estic,
Acaba de passar, acaba de passar una cosa que he envellit 20 anys de cop, que és que li he dit a la Lluís Vallès, nena, com se mira el número de fotos?
Vaig de tot, vaig de tot.
Tu, però que estàvem en
només fotos o fotos i vídeos?
No, el que posa, tu tens iPhone, el que posa recents, que aquí hi ha fotografies i vídeos. A dalt de tot a l'esquerra tens una carpeta on és la més nombrosa que posa recents, que hi ha fotos i vídeos.
A veure, va,
digues.
12.990.
Wow. 12.000.
Val.
Perfecte.
De guanyes, eh?
72.467.
Judit, quanta memòria tens?
Pago 10 euros al mes per tenir memòria.
Tercera classificada o segona classificada?
Tercera, 4.300.
Ai, vale. Jo tinc un problema, eh?
Jo tinc 500.
Jo tinc un problema. Jo ara mateix...
Compte que no tot és foto, eh?
Fotos recents.
Jo reconec que tenir 72.000 fotos i vídeos al mòbil és tenir un problema.
Tinc molta captura de notícia,
també,
per exemple.
Sí, sí,
I si què? Van tantes fotografies?
Pago cada mes 10 euros per tenir memòria. D'aquí poc amb els humans passarà el mateix. Ja, sí, sí.
9,9, 2 terabytes.
Sí, el mateix. Estem a la mateixa tarifa.
En fi, tot això venia
per
Bob Dylan.
Bob Dylan i les seves cosetes.
I les seves cosetes, sí. Doncs, si us sembla bé...
Vindràs, eh? Concert?
Home, a mi si em conviden, solo...
Sí.
Home, jo encantada.
Que et faré passar una mica de vergonya.
Per què? Què faràs?
És el primer concert que vaig vestit com cal.
Ai, mare meva.
Com que vestit com cal? Que no anaves vestit?
Sí, home, però...
No, però com és com cal? Com és com cal? A mi em fa por aquest com cal.
Com Bruce Springsteen, però quan tenia 20 anys.
Així, amb una bandera americana, motero, amb una xupa...
Un cosplay.
Doncs estaràs molt guapo. A mi em va agradar molt la gent que va anar al concert vestida com Bruce Springsteen. Sí.
Amb una gorra aquí a la...
No, amb gorra no, amb un mocador vermell d'aquests que et poses aquí i perquè et tapi mitja cara. Molt americà.
Doncs ja fareu fotos, envieu-les.
Exacte. Avui no parlàvem prou del Bruce, parlàvem de...
De Bob Dylan. Sí, si voleu, marxem amb ell, sí.
Va.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Presidente. Aló.
Aló, presidente?
Sí.
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 Sí, no me entiendo. Presidente,
there is a lot of noise. Just hold on.
Te parlarà en anglès, que toma.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí. Ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluid, eh? Sí? President?
Le président.
No, i ara ens ha penjat.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
23 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de La Caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí farem balanç del que va ser el dia de Sant Jordi. Per fer-ho xerrarem una estona amb Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Així, després de conèixer quins han estat els llibres i els autors més venuts per Sant Jordi, ens espera també la tertúlia esportiva. Avui ens acompanyen els experts en el tiqui-taca d'avui, Beni Begueria, Júlia Cortines i Àngel Pérez, a més de la particular revisió del bar amb Rafa Sanahuja. I més enllà de les 11 obrirem finestra per escoltar el periodista Alberto Gómez, ja que ens ve a presentar el seu llibre Contra el silenci, un llibre que parla sobre les etapes del dol. I una mica més tard ens visita el periodista cultural, escriptor i monologuista Bob Pop. Amb ell parlarem del seu nou espectacle Hablar no sirve, de nada, una peça sobre dependència, vulnerabilitat i la incomoditat que genera tant l'escenari com la vida mateixa, i que podem veure a l'Espai Texas fins al 26 de maig. No us el perdeu. I també aquest dimecres, arribant al punt del migdia, rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, amb qui farem una anàlisi del que va ser la setena gala d'Eufloria. A més, vindrà acompanyada del darrer expulsat, en Pau Culleré, i després també a dos quarts d'una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa de la mà de la Fundació La Caixa. Més voltarem amb l'Olma Giró i la Girocleta. Tancarem també el programa, com sempre, amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dimecres 24 d'abril, amb la ressaca de Sant Jordi encara a sobre, a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja, per arrencar les seccions habituals. Avui, Olma, que fem un tomb per la vida d'aquí.
Doncs avui toca fer un tomb per la vida d'algú molt interessant, molt especial, com tots els convidats de La Caravana, sigui dit. Però avui a La Caravana puja d'aquí molt poca estona, de fet d'aquí 9, 10, 11, d'aquí dues hores només, Bob Pop.
Bob Pop.
Bob Pop. Bob Pop. Que el seu nom real és Roberto Enríquez Higueras, però suposo que si us dic Roberto Enríquez Higueras no sabeu de qui parlo, però si dic Bob Pop,
tothom
li posa cara. I per què puja a La Caravana avui amb Bob Pop? Doncs per presentar-nos el seu últim espectacle, Hablar no sirve de nada. Hi ha un punt aquí al mig que és molt important, tu l'has fet molt bé en el sumari, perquè jo quan vaig llegir l'obra de, el títol d'aquesta obra, mentalment vaig llegir-ho com Hablar no sirve de nada.
Tothom ho fem, això.
Saps? Dius, no, hi ha un punt aquí que marca la diferència.
Ell,
que és...
ell comença l'obra explicant el per què.
Doncs mira, Hablar no sirve, punt.
De nada.
De nada. Que jo crec que fa una mica de referència de gràcies i nada. No sé, ja ho veurem, però m'imagino que els trets van per aquí.
Aquí, perdoneu, una de les meves petites obsessions, que són l'Elutier. Sí? Són mestres en aquest tipus de coses. Sí? En tocar amb les frases, tenen un espectacle que es diu L'Elutier hacen muchas gracias de nada.
Hmm. Doncs mira.
Llavors, el meu Pop explica l'inici de... No és cap spoiler, de l'espectacle, precisament, que posa aquest punt de nada, en referència a aquest gràcies que deia Olma Giró, i en referència també a la solitud d'una persona malalta per l'esclerosi múltiple com ell. No? Aquesta solitud de no cal que em diguis gràcies, jo ja ho sé, i per tant responc.
No, jo crec que és un espectacle molt, molt interessant per anar a veure. No estàs sol a l'escenari, de fet, són dues persones que estan doncs, donant-ho tot, una mena de monòleg, però el mateix Bob Pop explicava que Hablar no sirve de nada, ell és una obra que va escriure ell, que se l'havia plantejat com un monòleg, d'estar ell sol amb la seva cadira de rodes, perquè des de l'any 2019 pateix esclerosi múltiple i va amb cadira de rodes, sí. Però que després va tenir una reflexió, va pensar que al final tampoc s'ha d'enganyar, i sol no se'n pot en sortir de moltes coses perquè necessita ajuda per la seva condició, i llavors no està sol a l'escenari, és com que no volia mentir els espectadors, per dir-ho d'alguna manera. I aquest espectacle, Hablar no sirve de nada, el podeu veure a l'Espai Texas de Barcelona fins al 26 de maig, o sigui, encara teniu dies. Llavors, fent una mica un tomb per la vida d'en Bob Pop, dir-vos doncs, que doncs, és periodista, és escriptor, és humorista, entre altres coses també és escriptor. L'últim va treure fa poc un assaig, molt interessant, per cert, he llegit algunes crítiques i ressenyes i me l'apunto perquè tinc ganes de llegir-lo. Es diu Les greques, ¿por qué nos emborrachamos así? I és un petit assaig, és breu, en què doncs, reflexiona sobre els motius que porten a l'alcoholisme lúdic i social. I en referència a això, m'he escoltat algunes entrevistes que ha fet i és molt interessant la reflexió que fa de... per exemple, tu estàs de festa o estàs en un bar, no? I algú es droga. No t'oferirà droga, no. O si t'ofereix droga, per exemple, perdona, vols tal? Tu dius que no i ningú et qüestionarà el teu no. No, gràcies, o no em drogo, és igual. O sigui, ningú es posarà a qüestionar-te per què no et drogues. En canvi, però, si tu estàs en un bar prenent alguna cosa amb els teus amics i tots veuen una cervesa o una copa de vi i tu et demanes una aigua, és com... A la pressió social ja dispararà cap a...
Home,
ni una copa,
estrany,
ni una copa, no prendràs ni una copa, va, vinga, que no passa res per una copa. Aquesta frase quants cops l'hem escoltat?
Sí.
Doncs en Bob Pop reflexiona sobre això en
de
aquest...
Clara, defensora de tot plegat, també és a la parellada.
Sí.
Que va deixar precisament de prendre ni una gota d'alcohol per això. per aquesta pressió social.
I que molts cops no ens n'adonem com ens condiciona. Jo no sé vosaltres, però jo he estat a taules amb amics o amb coneguts amb dies en què no em venia gens de gust prendre res. Vull dir, una aigua i gràcies o una aigua amb gas, sí. Però al final la pressió social de una copeta de vi, si no passa res, si és salut, no? Aquesta cosa de és salut, doncs... En Bob Pop, en aquest assaig, reflexiona sobre aquest alcoholisme, li diu lúdic i social.
És molt interessant. I a més, jo crec que ara hi ha una petita tendència, no diré que és una cosa massiva, però hi ha diverses persones amb certa visibilitat que jo crec que estan parlant d'aquest tema.
Em sembla molt
i
bé.
I que estan dient aquest punt de no sentir-se violentat per ser una persona que no pren alcohol. És que jo no, pràcticament mai prenc alcohol, no és que sigui abstemi ni res. Sí. Però sí que és cert que jo recordo certa part de la meva vida, quan no tenia aquesta personalitat arrolladora que tinc ara, que sí que em tocava la pera. Ara m'és igual, si em fan un comentari. Sí. Jo demano que em ve de gust, no coca cola, una tònica. La darrera vegada que se'm va mig juzgar va ser amb una tònica.
Doncs mira, t'he de dir que... potser, en contra del que alguns que ens estan escoltant pensen, ah, Bob Pop és abstemi. No, no és abstemi. El que passa que és una persona que decideix, ell, per la seva pròpia voluntat, les vegades que vol beure alcohol i si li ve de gust. Sí. Llavors, no ho confonguem, que a vegades dius, ah, no, mira, és abstemi, no alcohol. No.
Molt imposat.
I més a Espanya, perquè vas també a altres països i no hi ha aquesta corrent i la gent no et jutja per no beure alcohol. Però aquí sembla que si
no fas... Terra, també,
I això també se li suma al debat de que estem molt acostumats a quan quedem amb amistats anem al bar, vull dir, no quedem per fer altres coses, quedem per anar al bar.
Sí, sí, això ja és part de la cultura.
I s'han de trobar com altres espais.
S'ha de xerrar.
Sí, a veure, tu abans diràs, anem a prendre alguna cosa, anem a prendre un cafè, anem a prendre una copa que anem a passejar al parc.
Ah, no? Doncs a mi m'agrada, passejar amb les meves amistats.
Sí, no em sembla malament, però...
Però passejar, perdoneu, passejar no és una cosa ja una miqueta... És més íntim, jo, el meu cap... Fer una passejada va una mica més enllà.
Si estàs amb una altra persona...
Una cita, no? És com tenir una cita.
Sí, una petit... sí, no? Sí. Sense que arribi a ser romàntic, però jo no vaig a passejar amb qualsevol. I prendre un cafè sí que me'l prenc amb qualsevol, m'explico? La passejada és, per mi és un punt més d'intimitat.
Prens precaucions per anar a passejar, Rafa?
No cal, perquè...
A veure, que defenso...
Va, no trema aquesta.
Defenso que les passejades són molt romàntiques, això.
Ho són,
sí.
I tant.
Per mi, sí.
A mi hi ha una cosa que m'encanta, a part d'anar a passejar, té un punt de diferència.
A veure, si és que al final estaràs igual que jo.
Anar a museus, anar a museus.
Agafa pasta, clar. Que és sortir a badar.
A badar?
Sortir a badar.
A passejar. O no, tu ets a seure en un banc.
A seure en un banc, no? Mirar la gent...
El que vingui. Molt tranquil·lament el que vingui. I, bueno, mirar, no sé, badar.
És que badar m'encanta, el concepte de badar.
Sí, crec
que és molt català. Ara que deies gafapasta, que acabaves de dir gafapasta, saps qui també és un gafapasta?
Digue'm.
Bob Pop és un gafapasta.
Ah, ja.
Serà
una entrevista de tu a tu.
Sí, de tu a tu. Es podran donar la mà només per ser agafapasta.
Com sou, eh?
Però és que és interessant, no dic això per dir-ho, sinó perquè m'he posat a indagar les seves fotografies al seu Instagram, i ja li preguntarem, però crec que és un gran amant de les gafapastes. En té moltes, de molts colors. Sí. Les meves preferides que li he vist són unes que té de color roses i taronges molt boniques, molt primaverals, però no sé per què el meu instint em diu que avui portarà unes de color marró, perquè són... No sé, les últimes...
L'altre dia l'espectacle portava les taronges.
Sí, que són molt xules, taronges, roses...
Són bonics.
Si no són negres, no són d'intel·lectuals.
No, ell en té molts dos.
Han de ser negres.
D'acord, Rafa Saneuja.
I sí.
Gràcies.
I a part de ser agafaplasta... Ah, plasta no. Perdó.
Agafaplasta.
Que no, que se m'ha colat una aila que no volia.
Després li direm, a les preguntes incòmodes li direm. Te ha dit agafaplasta. La
diferència entre agafapasta i agafaplasta és molt poca.
Clar, no, és que se m'ha colat una aila. Perdona, Bob Pop, si t'estàs escoltant. Volia dir agafapasta. Que a part de ser agafapasta, és un gran lector. I com sabem això? Perquè està fent una mena de repte que també li preguntarem, però que el trobo molt interessant, que és que en el seu Instagram va penjant, no té un ritme concret, però quan es llegeix un llibre, el penja. I, per exemple, John posa Año 4, això és el seu peu de foto, com el que acompanya la descripció, que acompanya la foto, i posa Año 4, libro 15. Jo entenc que l'any 4 és del 2024, llavors que porta 15 llibres llegits amb el que portem d'any. I perquè us en porto alguns títols, perquè n'hi ha... I a part és molt interessant perquè no són mainstream, és a dir, no són els més famosos a Sant Jordi, com ara diuen. No. Per exemple, l'últim llibre que s'ha llegit és La caída de l'imperio, de Javier Gallego, no sé si us sona. El 14, Tesis sobre una domesticación, Camila Sosa Villada, i entre altres, doncs, Vibración, Niños del futuro, Nadie miraba hacia aquí, La Llamada, El Pasado Anda Atrás de Nosotros, Selva Amada, El Desierto Blanco, no sé si sona algun títol.
No em sona
a mi no em sonava cap títol, per això us dic que serà prou interessant de saber.
Per cert, doncs, que hi ha un altre periodista que fa això dels llibres, que és en Joan Maria Pou.
Sí.
Joan Maria Pou també a Instagram penja molt les lectures que ha llegit.
I la
està molt bé, això, eh?
Sí. I, de fet, si busqueu l'Instagram d'en Bob Pop, que el trobareu doncs, amb el nom de Bob Pop, que és pel nom que el qual es dona a conèixer, hi ha una petita també descripció de cada llibre que es llegeix, per què li ha agradat, de què tracta, què li ha cridat l'atenció. O sigui, és prou interessant, aprens i a la vegada descobreixes, no sé. Molt interessant. Parla'm ell avui a partir de 11:45 a la caravana d'aquest nou espectacle que presenta l'Espai Texas a Barcelona i altres coses que aniran sortint d'agafar pasta, agafar pasta.
Parlem de teatre, parlem de cultura, parlem de lectura i parlem de records. Vallès, 24 d'abril.
24 d'abril. Mira, avui començarem molt, molt endarrere, perquè un 24 d'abril de l'any 1184 abans de Crist...
Home, això era quan en Rafa era jove.
Abans de Crist...
Quin Rafa tenia cabell?
Sí, quin Rafa era la primera joventut.
Va ser, si no me'n recordo, l'any següent... Quin has dit?
1184 abans de Crist. Què estaves fent aquell any?
No, l'any següent vaig fer la primera comunió.
Ah, veus? La primera comunió, eh?
Sí, sí, va ser... Bueno, va estar molt bé.
Passa res perquè era abans de Crist. Doncs Rafa
no,
va fer la primera...
Però això és una cosa orientativa. Ja feia...
Simple influenciant a tothom. En fi.
Va ser un avançat, un niño del futuro.
Exacte.
Totalment.
Què va passar un 24 d'abril de l'any 1184 abans de Crist? Sí. I és que va ser quan els grecs van utilitzar l'estratègia del cavall de Troia per entrar a la ciutat fortificada i obrir les portes del seu exèrcit.
Quina història, eh?
Va ser un 24 d'abril, eh?
Un 24 d'abril.
Fixa't tu.
Quina història.
Que puntualitzat.
Sí, totalment. Una batalla que tots coneixem, que ja sabem com va acabar i que ha tingut moltes influències a pel·lícules...
Totalment.
Normals, com podem escoltar.
I a la vida, se't clava a casa algú i et destrossa per dir.
Algú ha fet un cavall de Troia a la seva vida?
No.
Sí, el concepte,
de
cavall de
Troia.
M'esteu entenent?
D'enganyifa.
Sí, d'enganyifa, o sigui, com metafòricament... Sí, no ben bé mentideta, jo veig estratègia pura, d'enganyar, de fer un truc de màgia vital, saps?
De colar-te en algun lloc... Segurament sí, però ara no...
Mira, per exemple, el que va anar al Camp Nou fent-se passar d'obrer, jo veig una mica de...
És una mica
cavall de Troia.
Sí.
Tu has fet alguna, Olmo?
Sí.
Ahir mateix, no?
No sé, ahir mateix.
Sí. Buscant els escriptors per allà, esperant-se.
En fi, què més? El 24 d'abril del 1817, Karl Drais, un inventor alemany, va presentar al públic el primer prototip de la bicicleta.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu, la contenida...
Rafa, he vist quin canvi et porto de
música. Judit Vallès és a punt de desbancar-te en el nivell de músiques xorres.
A veure, encara de menjar...
Sabeu aquesta cançó? La bicicleta.
Aquesta va sonar al casament d'en Rafa fa 300 anys.
Vam arribar en bicicleta. Una d'aquelles que tenia una roda molt gran davant i una molt petita darrere.
Sí, sí. Per cert, que no sabia que l'invent de la bicicleta era alemany.
Sí.
El que m'estaves que no es digui bicicleten.
Bicicleten.
Aquest primer prototip es deia Draisina. No,
a mi sí que em quadra que sigui alemany, perquè saps què vull dir? Dona prou per sacs.
Val.
Uau. Es deia Draisina i era semblant a una bicicleta, tenia les dues rodes, però no tenia pedals. Llavors,
Llavors havies d'agafar-la a dalt d'una muntanya i tirar-te.
El manillar, però no tenia pedals, llavors t'anaves empujant amb els peus.
Ui, sí. Com quan aprens quan ets petit?
Clar, exacte.
Les bicicletes de nen petit.
Vas allà...
Sí, exacte, com les de nen petit.
Com les pica pedra.
Els petits ho fan.
Fixa't.
També et dic una cosa, es van deixar més important. no?
De rodetes.
Els pedals.
Que van arribar més tard.
Portaven un bon pedal quan van dissenyar la bicicleta.
Vinga.
En fi, què més va passar? El 1854, l'emperador d'Àustria, Francisco José I...
Paco, Paquito.
Es va casar amb la Sisi. Amb la Isabel de Baviera.
Sí, imperatriu.
Sí, sí, imperatriu. Sí, sí. Heu vist vosaltres alguna pel·lícula?
Jo sí, jo sí.
Sí, sí, imperatriu.
Sí, sí, imperatriu. Sí, 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 sí.
Aquella pel·lícula que ha durat 3 dies i mig.
Jo crec que de molt petit, vaig veure alguna, però no me'n recordo massa.
Jo també, a casa dels meus avis, alguna n'havia vist.
Cortesana, una pel·lícula d'aquestes cortesanes. Sí.
A mi l'escola ens en parlava molt de la Sisi Imperatriu. Sí,
sí. Ah, mira.
Molt famosa. En fi, què més? Del 1923, Freud va publicar a Viena la primera tesi de el jo, el superjo i l'allò, que són conceptes fonamentals de la teoria del psicoanàlisi.
El jo, el superjo, bé... La tercera pota, quina és?
L'allò.
L'allò.
És així, l'allò, no?
Però no és eso, eh? És el ellos, que és una altra cosa. Que traduït al català és l'allò, eh? Però,
sí.
Però no és l'allò d'aquella cosa.
En fi.
Aquest tall podem treure, José, per anar-lo tirant de tant en tant.
Sí, que sigui la falca del programa.
Està molt bé, molt
portaré
ben explicat.
Portaré demà...
Molt ben explicat.
Portaré un llibre de Kafka on ho explica...
I me'l tiraràs a la cara.
La metamorfosis.
De bon matí.
Filosofia.
Està guai.
En
sempre
fi,
a favor de Freud.
El 2005 va néixer el primer gos clonat del món a la Universitat de Seul, a Corea del Nord.
Ah, sí.
Que li van posar el nom de Snoopy.
Snoopy?
Sí. Sí, 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 gos clonat, eh?
Molt fan de Snoopy.
I el que el va clonar es deia Charlie Brown.
Sí. Tinc un peluix de Snoopy.
Sí?
Sí.
Jo una samarreta.
No sé per què acabo de donar aquesta dada. No,
no, però està bé, està bé.
És un personatge molt carismàtic.
Sí,
no tant com Tintín, però és molt estimat.
Però és Charlie Brown, el protagonista, no ens oblidem. És que passa que Snoopy té molta tirada perquè és com...
Rafa, maco. Tothom és, que coneix Snoopy és Snoopy. Sí,
doncs perdoneu, però mola més Charlie Brown i tots els seus amics.
En fi, després d'aquest intens debat, el 2012, què més va passar?
A favor de Charlie Brown, sempre.
Va llançar Google Drive.
Ah, Drive.
El 2012 es va començar...
Ara fa molt que no l'utilitzo.
Home, doncs jo és la meva eina de treball, pràcticament.
Jo cada dia.
Aquí comença, han canviat el tema i ara estem amb una altra història, doncs no faig servir l'altre. Bueno.
I per acabar, d'aquí és l'aniversari avui.
Vinga.
És l'aniversari de Barbara Streisand.
Oh, una de les grans.
Happy birthday.
Va néixer el 1942 i avui fa 82 anys.
82 anys?
Mare de Déu.
82 anys.
És estupenda.
Lowenstein,
home, una cosa,
sí.
82 anys.
82 anys, però és que aquesta noia s'ha fet...
Mira, té els mateixos anys que en Bob Dylan.
Moltes punxades, eh?
Vols dir?
Barbara Streisand s'ha fet moltes punxades.
No. Sí, no?
Saps qui és?
A mi em sorprèn moltíssim que tingui només 82 anys. Sí, avui
jo no ho hauria dit, eh?
Grandíssima Barbara Streisand.
Sempre, quina vaguarra, eh?
Sí. Ai, i sabeu de qui més és l'aniversari?
De qui?
De l'actriu catalana Nora Navas.
Epa!
Ah, mira.
Que avui fa, de fet, 50 anys.
Mira,
perquè va néixer el 1975. I també, per acabar, és l'aniversari de Josep Borrell, que va néixer el 1947, i avui fa 77 anys.
La diplomàcia europea.
Perdó, sembla que ens estiguin escoltant perquè ara he obert Twitter X, perdoneu, l'antic Twitter, i hi ha un tal dia com avui dedicat a en Rafa Sanahuja, jo crec.
Com?
¿Sabías que un día como hoy, el 24 de abril de 1972, se estrenaba el 1-2-3?
¿El 1-2-3?
El 1-2-3.
Ah, mira. Quina gràcia. Però no és una de les meves referències massa...
Jo em pensava que sí, eh?
No massa. L'he vist, evidentment, com tothom.
Sí, eh?
Però, no sé, tinc altres programes abans al cap.
Perdoneu, que...
Però mola.
Per rectificar una miqueta, Judit Vallès va acabar ensenyant una fotografia de Barbara Streisand.
I efectivament...
Jo no l'havia vist mai així, eh? Mai, és la primera vegada que la veig així.
A veure, el que s'ha posat, jo estic aquí buscant operacions estètiques, s'ha posat Botox a les galtes.
Barbara Streisand s'ha menjat a Barbara Streisand, diguem-ne.
Però jo diria...
Busca-la de jove, que serà...
El nas se l'ha retocat molt, perquè una de les coses més característiques a Bàrbara era el seu nas, no?
Sí.
Home, i tant.
Doncs
sí.
No té la punta que tenia abans, que acabava com...
És veritat, se l'ha arreglat.
Doncs, perdona, aquí...
S'ha esgarrat, perquè les persones que es fan tants arreglos no
és
són...
És una llàstima, és una llàstima.
Per mi és una llàstima.
No estic... també estic en contra.
Bé.
Mira, la tenim.
Igualment.
És ella?
Mira.
Just get out of there, and let the top of our
No té la banda sonora, aquest tema?
Ja, és que estic intentant esbrinar-lo i no caic.
De fama no, de l'altra.
Mamma mia.
Que tu demà. No.
No.
No sé què dents, ja em sortirà. Flashdance?
Flashdance, no. Però ja no sortia aquesta. Flashdance.
I fama tampoc. Una d'aquestes, una d'aquestes sortia aquest, sí. Aquest tema. Bueno, escolta, hi ha gent que...
Felicitats a la infladíssima Barbara Streisand.
Sempre. Hi ha gent que canta i hi ha gent que parla.
I sí, evidentment, la gent parla molt i tenim una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisserida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Di el que sigui i continuem, va.
Tia, és que em fa molta gràcia la d'avui.
Ah, t'agrada la frase d'avui?
Molt.
Bueno, clar, és que no t'hauria de donar el guió perquè sigui més sorpresa, però bueno. La frase d'avui és de l'actor i director de cinema i de televisió, José Corbacho. Diu, mi hijo no me cae mal, bueno, va a días.
La podem... Que no em cau malament al meu fill, sinó que la cosa va a días.
Mola la rialla final, eh? Está bien. El contexto es que el cómic José Corbacho, que va a pasar a ir a saludar per la guingueta de Ràdio Estela Rambla Catalunya, es va a despenjar amb aquesta frase, tot perquè va coincidir amb la nostra psicòloga infantil de capçalera, Sara Tarrés, que justament té un llibre amb aquest títol, Mi hijo me cae mal, ¿vale? I Corbacho, en principi, ho va negar, però després es va empenedir, com a mínim, una mica. Mi hijo no me cae mal, bueno, va a días. Com deia Lelutier, analicemos la frase. D'entrada sabem que José Corbacho és pare. Mi hijo.
Sí, sí.
Cosa que jo desconeixia, esperem que ell ho sapigués. Segur que sí, no? No pensem malament. D'altra banda, jo crec que la premissa agafa a tothom fora de joc. El títol del llibre de la Tarrés és Mi hijo me cae mal. Una premissa que jo crec que ningú es planteja d'entrada, que són pares, evidentment, i que tothom nega un cop t'arriba el concepte. Interiorment dius, com és possible que el meu fill, carn de la meva carn, sang de la meva sang, em caigui malament? Un company de feina, sí. Un familiar llunyà, per suposat. Un veí, és gairebé obligatori que et caigui malament. Un cunyat, això és de llei. Però un fill, no. Soc mala persona si em passa això. I per tant, Corbacho, davant la sorpresa, com és humà, com és una persona humana, com no vol sentir-se miserable i també vol evitar que vinguin els de serveis socials i li prenguin el fill, doncs nega. Mi hijo no me cae mal. Que no, que de veritat que no, però a dins seu sorgeix un dubte. Un segon, a veure, mal, no sé. Però sí que és cert que hi ha dies que l'escanyaria, que l'enviaré a dida, que m'agradaria no haver estat pare mai, i fa un gir, i obre una porta. Mi hijo no me cae mal, bueno, va a dies. Suau, subtil, però sí que és cert que de manera molt mesurada, amb aquest punt d'ironia, tenim una confessió soterrada de la crua realitat. I és que, amics oients, tot i que un pare i una mare mai no renegarien del seu fill i es deixarien trepitjar la cara per ell, i més, com diu Corbacho, va a dies. I és que quan arriba l'actitud desafiadora, l'egoisme, parlem una mica de l'adolescència, no ens enganyem.
Sí.
Manca de responsabilitat, aquest comportament tan impulsiu, i sobretot, el drama, quan arriba el moment dramàtic de l'adolescència, tot és a vida o mort, qualsevol cosa, tots som una mica José Corbacho. Mi hijo no me cae mal, bueno, va a dies.
Per cert, que...
A mi no em cauen malament.
No. José Corbacho li va preguntar, seriosament, José Corbacho li va preguntar a Sara Tarrés fins quan dura l'adolescència pel seu fill, i Sara Tarrés que va contestar
fins, a 30.
Fins als 30.
Fins als 30?
I, bueno, clar, és que avui en dia, Judit, tu ho sabràs.
Jo no em considero adolescent.
No, jo crec que és més tirar més cap al gènere masculí.
Jo crec que també, que anava per aquí la cosa. Però sí, ens vam quedar sorpresos.
La meva filla que jo dic, bueno, però te gusta alguien? És que, papa, és que són... És que és complicat.
Jo com José Corbacho, que li va contestar a Sara Tarrés, bueno, doncs encara em queden 10 anys d'adolescència.
10 anys d'adolescència. Doncs fins aquí l'anàlisi de la fase del dia.
Si este caballo viene de bonanza...
Giro!
A veure...
Cap on ens portes avui?
Avui no parlem d'adolescents ni d'altres coses, sinó que avui
ni d'adolescents ni d'altres coses.
Ni d'altres coses en general. Avui parlarem d'un descobriment inèdit.
Ah.
O sigui, primera vegada aquí, que es descobreix.
Home,
que hi ha hagut, si atenció...
Si fos un descobriment no inèdit, seria curiós, també. Hem tornat a descobrir...
Exacte, i tampoc seria un descobriment.
Hem tornat a descobrir l'electricitat.
Ara. Descobriment sempre és inèdit. Com m'agrada quan destrossem les frases del Més Giró,
sí,
eh?
Sí,
és molt divertit.
Sí. No, jo mateixa, mentre ho deia, dic...
Nosaltres tenim les nostres armes, aquí.
No, però posant-nos a pensar si, per exemple, descobreixen unes tombes... tombes se n'han descobert moltes, però bé. No sé, en definitiva, que descobrim... Avui parlarem d'un descobriment, deixeu-me acabar, per favor, que hi ha hagut durant la restauració de la Casa Batlló de Barcelona.
Com funciona el teu cervell, el mar?
Funciona molt ràpid.
Unes tombes de la Casa Batlló.
Unes tombes?
Que no, que va molt ràpid, tinc molta activitat mental.
Ja veig, eh? Jo no et segueixo mai, però bé.
Avui parlem del descobriment, un descobriment molt important, que hi ha hagut durant, com dèiem, la restauració de la Casa Batlló de Barcelona. Ara us preguntareu, doncs, què s'ha descobert. El que s'ha descobert és ni més ni menys que els colors originals de la façana posterior i del pati.
Ep,
home.
O sigui, canvia bastant la radiografia que tenim
com
tots
deia?
Mental.
I no es coneixien fins ara.
No es coneixien fins ara, per això és inèdit.
Però, façana posterior... La que dona on?
La que no es veu.
La que no es veu,
La que no es veu perquè ens entenguem tots.
La del pati de veïns.
La del pati de veïns, on hi ha el pati. Tenien una mena de pati interior que els donava privacitat, que està com al darrere, la part del darrere.
Que és preciós, per cert.
Preciós, amb una pèrgola també molt bonica, que era com el seu moment d'intimitat, l'única cosa que podien tenir, que el resguardava una mica de les mirades de tothom.
Tot i així...
Tot així, molta intimitat no hi era, perquè hi ha fotografies en blanc i negre.
No és com fer una passejada per exemple. No. Aquest nivell d'intimitat no és.
No arriben. Llavors, el que s'ha descobert, doncs, com dèiem, són aquests colors originals de la façana que no es veu, la del darrere i la del pati, i no sé si ho sabeu, però la Casa Batlló ara ja fa un temps, i es preveu que duri fins al 2026, com a mínim, que està en un procés de restauració constant. Van restaurant diferents parts de la Casa Batlló, llavors ara estan doncs, en aquesta restauració de la façana posterior del pati, i és quan s'ha descobert doncs, els colors que no sabien fins ara. Llavors, quines diferències hi ha amb els colors que coneixien fins ara i els que s'han descobert nous, no? A l'estuc de les parets de la façana i del mur del pati són de color gris fosc i fins ara eren de color groc. O sigui, passem del color groc al color gris fosc.
Ai, m'agradava més el groc, eh?
Sí, no.
Anava més vida.
Més clar, eh?
Però, clar, originalment el color que tenia aquest estuc era de color gris, que és el que s'ha descobert, que entenc que està sota la pintura de color groc, que és la que s'hauria repintat per sobre, que això es fa molt quan restaura.
Sap greu.
Però una pregunta, i ara quin color... O sigui, s'han descobert, però continuarà sent...
Això avui ho descobrirem, perquè encara no se sap de moment. El que han fet és com, en aquest procés de restauració, que jo entenc doncs, que treuen capes de pintura i restauren, doncs s'ha descobert aquest color original, i el que ara queda per saber és què es farà, si s'acabarà de treure com tot el repintat que hi ha per sobre, i podrem veure el color original, que en el cas de l'estuc doncs, és de color gris fosc i no de color groc com fins ara. En el cas, per exemple, de la forja, ara era negre, doncs s'ha descobert que en un moment originari era de color blanc, per tant passem del negre al blanc.
Ah, aquest canvi sí que m'agrada.
A mi també m'agrada. I en aquest cas les finestres han passat de ser blanques a verdes.
Ah.
És a dir, que el color original de les finestres de la Casa Batlló és verd. Llavors el que haurem de descobrir és si a partir d'ara començarem a veure els colors originals o deixaran els que hi havien per sobre.
Vale.
Jo crec que es tirarà per treure capes de pintura i tornar a l'original, no? Que al final...
Potser es podran veure els dos, perquè a vegades fan com un tros d'un i un tros de l'altre.
Jo crec que serà prou important saber-ho.
Sí, és curiós.
I canvia força, perquè al final un color és la cara visible.
Canvia radicalment.
Sí.
Però no només s'ha descobert el color original de la façana posterior i del pati, sinó que en aquest procés de restauració de la Casa Batlló el que també s'ha pogut descobrir és un sistema, atenció, un sistema de bigues que sosté els balcons, és a dir, el que aguanta els balcons, que a part era molt creatiu per l'època perquè resulta que era de cargol. O sigui, Gaudí mai ens deixa de sorprendre. El que sosté els balcons, les bigues que sostenen els balcons...
Sí.
Normalment, quan tu, per exemple, t'imagines unes bigues, solen ser de...
Planes,
Planes, així. Sí. Doncs no. Resulta que era un sistema cargolat, no wow. ben bé com de cargol, sinó que era un sistema cargolant, no era pla, no era llis, sinó de cargol, una cosa que a l'època doncs, no s'havia fet, era molt modern. Llavors és una altra vegada aquesta idea que tenim tots al cap, que Gaudí no ens deixa de sorprendre
uns
anys després. Tot això s'ha descobert durant aquest procés de restauració, un procés de restauració que encara no ha acabat, que pot ser que es descobreixin noves coses. Tenim moltes ganes de saber doncs, si en aquests restauradors els han enganxat de sorpresa els colors originals o ja s'esperaven que Gaudí en tenia alguna d'amagada, per dir-ho així. També volem saber què es farà amb tot el que s'ha descobert i com aniran avançant aquestes hores. I per saber tot això, avui a quarts de dues, a l'hora de la Girocleta, podrem parlar amb l'arquitecte responsable d'aquestes obres, que és Boníssim. En Xavier Villanueves, que evidentment ens podrà resoldre tots aquests dubtes i saber quin serà el futur de la Casa Batlló de Barcelona, una de les joies que tenim a la ciutat.
Sí. Per cert, que de tot plegat en parlarem a quarts de dues del migdia. Abans, però, propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, va, Judit, on parem avui?
Mira, avui parem a Nashville Union Station per dirigir-nos al Parc de les Grans Muntanyes Fumejants, a l'estat de Tennessee. És un dels parcs nacionals...
Joan, perdó, Judit, perdó.
Amb passat.
Ens ha fet gràcia m'ha fet gràcia la cara d'en Joan
Tennessee.
No, és que ens hem quedat embaladits
de les grans muntanyes fumejants.
Sí.
M'ha recordat a qualsevol western.
Sí,
de,
totalment
no?
Sí.
De John Baine, que deia el meu avi.
Em sembla que es diuen així perquè s'acumula molta boira allà.
Pot ser.
En fi, és un dels parcs nacionals més visitats dels Estats Units i allà va començar una aventura d'una àvia que en aquell moment tenia 85 anys i que es va proposar fer la volta al món amb el seu net.
Com?
Realment, avui...
Amb 85 anys?
Amb 85 anys, sí, sí.
No és mai massa tard.
Realment, avui pararem a diferents estacions perquè aquesta història és molt tendra, és entre una àvia que avui ja té 94 anys i que està fent la volta al món per trepitjar diferents continents i els parcs nacionals més importants del món amb el seu net. Llavors, l'àvia es diu Joy Ryan i el 2015, quan ella tenia 85, va visitar el primer parc, aquest que dèiem, el de les grans muntanyes fumejants. Clar, ella era una persona que no havia sortit mai de Florida, no havia viatjat gaire, llavors van allà, li va encantar, s'ho va passar molt bé amb el seu net, i des d'aquella parc nacional va decidir continuar visitant tots els altres parcs nacionals, que són 62, dels que hi ha als Estats Units.
Moltíssims.
I això ho va començar a compartir a les xarxes socials. Llavors, l'any passat ja es va convertir en la persona més gran del món a visitar els 63 parcs nacionals dels Estats Units i també es va començar a fer molt famosa a Instagram i a les xarxes, a altres xarxes socials. TikTok també té algun TikTok.
Sí.
En fi, però ella no n'ha tingut prou perquè s'ha proposat visitar tots els continents, inclosa l'Antàrtida.
Uau!
Penseu que ara té 94 anys, aquesta dona.
Un moment. Clar, va començar amb 85.
O
sigui, porta 9 anys recorrent el món.
Sí, primer va començar amb els parcs nacionals, un cop va acabar els parcs nacionals va dir, va, ara em poso amb tot el món.
Passa per Barcelona, ja?
No, encara no.
Podem convidar.
Tenim el meravellós parc de la Ciutadella.
Sí.
Com a parc nacional.
Ja ha de venir,
En tenim de macos, de parcs nacionals.
Aigüestortes.
Aigüestortes,
és preciós.
I que té bona jubilació, per recórrer el món durant 9 anys.
Clar, hem de pensar que quan ella es va plantejar seguir fent...
Sí, jo estava pensant en termes econòmics, això és una pasta, ganses, jubilades.
Home, i el net que l'acompanya, el net no sé què es dedica a això.
El net...
Sí, fan negoci de criptomonedes, vés a saber.
I amb lo tonto, el net, saps?
Quants anys tenien, no ho sabíem, o no, el net?
El net no ho sabem, no surt. Crec que
però...
per les fotografies sembla que estigui als voltants dels 40.
Ala.
Jove.
Sí. La primera etapa de la vida.
Joveníssim.
Adolescent.
En fi, hem de pensar que quan es va plantejar fer aquesta volta al món, ella no tenia passaport. O sigui, es va fer el passaport, se'l va treure ja fa uns anys, als 91 anys, perquè, clar, no havia sortit mai dels Estats Units.
Ah, clar, quan va pensar en sortir,
Clar.
Llavors, de moment, ha viatjat per l'Àfrica i Sud-amèrica i a finals d'any aniran a Austràlia. Després, la idea és que se'n vagin a Àsia i l'Antàrtida la volen deixar per al final, però tenen claríssim que hi aniran sí o sí, perquè diuen que cada cop és més accessible i que no volen deixar passar l'oportunitat, que ells volen anar a l'Antàrtida sí o sí.
Europa ja...
Cada cop és més accessible.
Sí, de cas, eh?
A Europa crec que ja han passat una mica de pas, però... Va. Però sí, però no s'hi han estat gaire. En fi, l'any passat...
No interessa.
No interessa tant.
Claro, no interessa.
L'any passat també van anar al Parc Nacional de Banff, al Canadà, van viatjar a Kènia, a l'Àfrica, van recórrer allà diferents parcs nacionals i reserves nacionals.
Jubilació
molt
important.
Importants. Sí, sí, aquesta dona s'ho està passant
teta. Sí, sí, bona pagueta del tio Sam.
I això, ella està contentíssima. Aquest any també han trepitjat el que deia Sud-amèrica. Al febrer he vist unes fotografies al seu Instagram d'unes tortugues gegants a les Illes Galàpagos.
Mare de Déu!
Escolta, una cosa.
Era una pasta aquí... anar a veure les tortugues. Escolta, de les Illes Galàpagos.
És que...
Sí, sí, sí.
En fi...
S'ho munta molt bé, s'ho munta ambiciós. Molt bé.
I el net allà, eh?
I el net allà acompanyant-lo tot arreu.
Fixa't, el net allà sí. No la deixa estar, sí, ni a ella, sí, sí, ni a la seva cartera.
S'han fet molt famosos, sobretot als Estats Units, i de fet ella té 107.000 seguidors a Instagram, uh-huh, i és molt activa. Podeu trobar fotografies de tots els viatges si busqueu el seu Instagram, i també té moltíssimes fotografies, i he vist que en té 1.585,
bueno,
i que ho penja
això
tot.
Això no és res, Olma.
No, jo crec que més o menys estic com aquesta àvia i no he anat a fer la veu.
Clar, però aquesta àvia se l'ha fet fa poc, crec que...
Fixa't.
Ah, clar.
Ah, no, fa poc.